A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i que amb les proximitats de la data de Sant Jordi doncs també ens ve de gust parlar de llibres que segurament aquest Sant Jordi tindran una notorietat especial. I ho diem amb aquesta confiança i amb aquesta seguretat perquè parlem d'un Sant Jordi en el que coincideix també amb un centenari doncs molt conegut al nostre país, com és el de la figura d'Antoni Gaudí. I parlem avui justament d'un llibre que es titula Gaudí, l'arquitecte de les formes impossibles, publicat per l'editorial Barcanova i que és obra d'en Jordi Folch. Jordi, benvingut.
Gràcies una vegada més per convidar-me. És un plaer tornar a casa vostra sempre.
Jo diria que ets dels autors que ha passat més sovint pel nostre programa en els darrers anys, perquè no pares d'escriure. I en aquest cas dèiem que és obra de Jordi Folch, però també hem de ser justos i destacar que també és obra de Ximena Maier, perquè no sé si és Maier o Maier, perquè és l'autora de les il·lustracions,
Sí, és una feina col·lectiva, és una noia il·lustradora molt, molt reputada a Madrid, perquè és d'allí, però ha entès el sentit, el dibuix, la marca Gaudí per poder-la il·lustrar i apropar-la als infants, perquè crec que és molt important que els infants també tinguin biografies properes on emmirallar-se. I Gaudí és una gran biografia.
Sí, a més, aquesta part de la biografia de Gaudí potser crec que deu ser de les més desconegudes, perquè, de fet, és un llibre que ens parla de la joventut, no? De la infància i de la joventut de Gaudí, no?
Sí, en efecte, a mi Barcanova anar i em van oferir, com a reusenc, escriure un llibre sobre Gaudí, del tema que jo volgués i vaig dir no, jo sé què vull, que és la infantesa i joventut. Perquè Antoni Gaudí era un home d'hàbits i dels darrers anys de la vida es coneix tot. Però de la seva infantesa a Riudoms, de la seva joventut a Reus i després a Barcelona. I vaig fer una investigació ampla, per no dir extraordinària, no vaig aconseguir tot el que volia, però déu-n'hi-do com per poder definir els primers anys de vida, que són precisament els que determinen la seva creativitat, no? A mi em molesta molt la pregunta de si és de Reus o és de Riudoms. Jo sempre he dit que el més important és d'on és creativament, d'on es formen, no? I com sempre he manifestat, tant Reus com Riudoms el que han de fer és afavorir les condicions necessàries per crear nous genis, siguin de l'arquitectura, siguin de les matemàtiques, siguin del teatre, sigui del que sigui. I certament m'agrada molt la pregunta perquè és a Riudoms on ell, en Gaudí, de 6 anys, té reuma, no es pot bellugar massa, va amb ruc sovint quan ha de moure's i té la facilitat de l'observació. I és el Mas de la Calderera, recordeu que és riu d'Oms, River de Olmis, i els Oms té una fulla, una llavor, que és la sàmara, que gira volta de forma helicoidal i crec que l'arquitecte, el primer arquitecte, neix al Mas de la Calderera observant aquest moviment oscil·latiu de les sàmares, no? Que després imposarà la seva arquitectura. Per tant, és molt important entendre com neix el geni Gaudí des de la infantesa i joventut.
I tant que sí. I també d'on és fill, no? O de qui és fill? De l'ofici dels seus pares, no? Del seu pare, principalment.
Sí, el seu pare, la seva mare, els seus avis. Són 7 generacions de treballadors, molts del metall. El que sí és veritat és que hem de dir que Gaudí era un mal estudiant i hi ha un moment en què el Francesc Gaudí l'amenaça de que el posarà a treballar amb ell deixant els estudis, perquè en aquell temps, estem parlant de 1867-1868, només un 15% de nois i noies, per millor dir-ho, de nois, estudiaven, no? Aleshores, la industrialització està a punt d'acabar amb els oficis artesans i en Francesc Gaudí diu, mira, si el teu germà Francesc vol estudiar Medicina a Barcelona, anem a Barcelona. Reus tenia 27.000 animetes, Barcelona va cap a les 300.000, es duplicava, multiplicava per 10 les possibilitats del petit Gaudí, no? Per tant, és important també que els pares sàpiguen escoltar els nois, les noies, i saber en què són bons per ajudar-nos a anar més enllà.
I això suposo que et farà content recordar que aquella època Reus era la segona ciutat de Catalunya.
I tant, el Reus, París, Londres, el preu dels aiguardents dels mercats, en efecte. I ell vivia al carrer Sant Joan de Reus, al costat de la plaça dita de les Monges, en aquell moment ara plaça de Prim, i allí vivia al costat de foners, de vidriers, de banistes, de manera que el jove Gaudí estudia les formes possibles i impossibles als tallers que estaven al carrer Sant Joan de Reus, oberts als públics.
Uh-huh. Hi ha qüestions, però, que m'imagino que són part de la teva imaginació, perquè, evidentment, estudiar la infantesa d'un personatge tan antic com Gaudí deu ser complicat, no? I has posat molt de la teva part, de la teva cullerada, d'una banda?
No tanta. El que passa que jo, per exemple, hi ha alguna cosa meva, és a dir, jo tinc una caixa de tresors amb una estrella de mar, amb una branca en forma ben peculiar, i vaig suposar i vaig voler pensar que un home tan observador que jugava per la riera de Maspujols, que té una llum especial, feia col·lecció, estic convençudíssim al 100%, feia col·lecció d'objectes estranys, de formes que li permetien, en tot cas, fer volar la imaginació. Vull dir, no, hi ha un gran desconeixement de Gaudí, però, per exemple, hi ha una anècdota molt certa que el mestre diu un dia a classe que les aus tenen ales per volar, i ell diu que les gallines del mar de la Calderera tenen ales, però que no volen, però que corren més ràpid, que no sé on devia voler posar-se el professor, perquè ja donava traces de geni i de geniut en Gaudí, que tenia molt mal geni, tot cal dir-ho.
Sí, en tot cas, el que també veig és que t'estimes molt el personatge, m'imagino que sempre que escrius sobre algun personatge te l'acabes estimant, no? Però jo crec que te l'estimes molt perquè el redactat que has fet és molt poètic en alguns casos, has escrit autèntica poesia, no?
Mira, com cada dia, en definitiva, es costa més que els nois, les noies i els infants llegeixin, si ho fem-ho ben fet. No escrivim qualsevol cosa. Pensem-hi, donem-li voltes. I així vaig aconseguir un Gaudí en un entorn poètic, com, curiosament, que és un llibre que també vull recomanar en aquest moment, el de Ricard Vinyes, el pianista amic de Picasso, que també està escrit en una prosa poètica per apropar grans genis, en aquest cas de la música, als primers lectors.
I després, dintre del llenguatge que utilitzes, hi ha algunes frases fetes, dites, ja antigues, potser fins i tot en algun cas, sobretot si parlem dels joves que estiguin llegint avui en dia aquests llibres, que tu conserves o recuperes a través d'aquest redactat, no?
Mira, jo començo a pensar que això de les frases fetes ja és una marca de fàbrica folk. Perquè el somni de Gaudí, Toda i Rivera, hi ha un moment en què en Gaudí, Toda i Rivera, en parlem després, si voleu, un moment, doncs es van repartint frases fetes perquè en Gaudí a casa seva li han dit que sempre té el cap ple de pardals, o com diem a Reus, el cap ple de moixons, no? El Ningú és un zombi, torna a haver-hi una escena de frases fetes i són aquí el Gaudí, l'arquitecte de les formes impossibles, i és una manera de recuperar, perquè us he de ser sincers, faig molt per escoles, i els hi pregunto als nois i les noies què vol dir la mà trencada, i no ho saben. I aquesta pèrdua del llenguatge, de les frases fetes, a mi em dol amb l'ànima i sempre que puc intento encabir-les dins els meus textos.
Sí, en aquest cas, unes quantes em fa servir, sobretot per això d'aquest cervell que Gaudí tenia amb tanta imaginació que a vegades el traslladava a llocs fora del lloc on es trobava, no? Això sí. De tenir el cap ple de pardals, no?
Josep Maria, és que he de ser sincer i dir-vos que aquestes frases me les escoltava jo, me les sentia molt quan era petit, no? La mare sempre deia que el seu fill tenia el cap ple de fantasies, que no tenia els peus al terra, que estava pensant en musaranyes, el cap a 3/4 de 15, i he de reconèixer, doncs, que em van colpir de tal manera que dic, ara les poso amb tots aquells creadors que segur que s'han sentit dir alguna cosa semblant. N'estic convençudíssim.
Al final del llibre afegeixes també una biografia més completa, diguéssim, a part de la història que ens explica, doncs, aquestes aventures de quan era petit, ens afegeixis també una biografia una mica més completa de la vida d'Antoni Gaudí, eh?
Sí, perquè jo voldria que l'infant no es quedi només amb la infantesa i joventut. És a dir, s'acaba el llibre quan ell arriba a Barcelona i comença a fer els encàrrecs. Penseu que ell té 9 obres a Barcelona, 3 a l'estat espanyol, però va rebre el seu estudi més de 75 encàrrecs, no? Aleshores, jo vull que, ja que s'han endinsat a la infantesa i joventut del Gaudí, que el segueixin, no? Perquè, a la fi, la nostra vida és una pàgina en blanc. Vivim amb un guió per fer cada dia, amb plens d'incertesa. Jo sempre recomano la lectura de biografies perquè ens donen en certa manera, una pauta, una brúixola, una ruta del que hem fet bé, del que hem fet malament, i on nosaltres podem trobar potser el mapa del tresor.
Com tu ens avançaves, també hi ha un altre llibre que has escrit recentment, El somni de Gaudí, Toda i Rivera, que en aquest cas ens trasllada a l'època ja d'adolescent cap amunt, no? Podríem dir que la infantesa la trobem en Gaudí, l'arquitecte de les formes impossibles, i després trobem un Gaudí una mica més gran i també amb aquesta evolució, tant ell com també com Toda i Rivera, tots tres de Reus, eh?
Es complementen. De fet, anem a l'estiu de 1867, on tres joves, Gaudí 15 anys, en tota, crec que són 14, en Rivera 15 anys, tres amics de l'escola, s'han conegut a les escoles Pies, actual Salvador Vilaseca, decideixen els tres engrescar-se i remuntar, reconstruir el monestir de Poblet, destruït, vandalitzat, expoliat, sobretot les tombes dels reis, després de la desamortització de Mendizábal, no? Aleshores, la crida és: cerquem tres joves adolescents d'ara que vulguin reconstruir un monestir. Crec que ens costarà molta feina, com diria algú, Déu i sa mare, per aconseguir tres brivalls d'aquesta edat que tinguin la intenció i l'organització suficient per fer-ho. I, de fet, aquest somni de Gaudí, Toda i Rivera, va arribar a bon port, clar, 70 anys després de començar a somiar. El 1941 es va reobrir ja Poblet, ja remuntat i reconstruït. Vull dir que és una història molt apassionant de la força d'amistat de tres joves que tenen somnis impossibles que acaben sent possibles.
I que acaben sent tots tres, podríem dir que força genials, perquè tenim l'Antoni Gaudí, arquitecte, però no podem oblidar que Josep Rivera va ser un gran cirurgià i metge. I després,
sí, membre de la Real Acadèmia de Medicina, doctorat, és a dir, un home brillant, i en Toda, perdó per la interrupció, diplomàtic, egiptòleg, viatger, un munt de llibres, es va posar el món per barret. O sigui, tres grans personalitats del segle XX.
Efectivament, i tu reculls la seva història en aquesta obra de teatre, perquè recordem que, en aquest cas, si el Gaudí que parlàvem abans, per un públic infantil, està editat per Barcanova, en aquest cas l'edites a través del teu segell editorial i en la teva col·lecció d'obres de teatre de personatges, eh?
Sí, perquè a més vull que els adolescents i els joves, els infants, s'apropin, insisteixo, les biografies, i les puguin llegir en forma teatral, de manera que a casa es puguin repartir els papers. Ja no n'hi ha prou de llegir en veu alta, sinó compartim el fet de la lectura, donant-nos veus cadascú i així donem vida a un text teatral que potser no podrà veure tothom, però sí podrà llegir, no? Vam estrenar l'obra Forès, anem a Balaguer, anem a Barcelona, anem a la Nou de Gaià, precisament que us queda a prop, anem a Vinyols i als Arts, a Riudecanyes, Castellbell, Reus, i anem a molts municipis amb el gust de portar aquesta obra sobre tres grans personalitats, com dèiem, del segle XIX-XX.
El llibre es titula El somni de Gaudí, Toda i Rivera, i és una obra de teatre que, diguéssim que la peculiaritat, podríem dir, en aquests moments que hi ha per part teva, és que a part d'escriure les obres de teatre, les fas realitat, perquè últimament podem trobar literatura teatral que després no es trasllada sobre els escenaris. En el teu cas, sí, eh?
Certament bé, perquè hi vaig darrere, vaig empenyent i agraït als programadors i als regidors de cultura que sempre tenen un espai per un xicot de Reus.
Per cert, ja que parlàvem i parlem de Gaudí, a Reus hi ha obra de Gaudí?
No, saps que no, sabeu que no, havia de fer la Misericòrdia, però al final, per qüestions de terres i de veïns, el redisseny de la façana de Misericòrdia no va quedar amb no res.
Però en canvi sí que hi ha obra modernista remarcable, eh, a la ciutat.
Perdona?
Que dic que Reus sí que té obra modernista. No és de Gaudí,
sí,
però sí,
home,
que té...
Sí, home, Domènec Montaner, que va ser professor, i diuen que amb certes enveges de Gaudí, el Domènec Montaner, el pavelló dels distingits, el Pere Mata, la Casa Navàs, indiscutible, és terra modernista. Hi ha una ruta modernista potent, certament. Però llàstima, no tenim res de Gaudí, mira, eren altres temps.
Tu que t'has estudiat el personatge a fons, que t'has documentat, saps que ara s'està arribant al cim de la Sagrada Família. Tu què creus? Creus que a Gaudí li agradaria com està quedant novament o finalment ara la Sagrada Família?
Quina pregunta més difícil, però escolta'm, si sortim de més enllà dels sobirats, dels plànols que ell va deixar, jo crec que ell estaria content de tenir el que tenim i de poder inaugurar. Potser una mica més lluny del que ell pensava, però al cap i a la fi ho va fer ell, ho va escriure ell, ho va dibuixar ell.
Sí, però de fet, la Sagrada Família, pel que dius, ja s'havia iniciat, diguéssim, el projecte quan ell encara no era arquitecte. Després va entrar ell, no?
42 anys, sí, perquè va haver-hi un altre arquitecte que no ho tenia clar, era una església molt petita, i ell va carregar-se del projecte per muntar el temple expiatori de la Sagrada Família. Una església diminuta, que era el projecte del fundador, i es va convertir en una obra magna. I, de fet, ahir vaig passar pels peus de la Sagrada Família i em vaig sentir molt orgullós de tenir aquella gran construcció monstruosa en el sentit de la mesura, eh?
Sí, també potser perquè li falta una certa perspectiva, és a dir, que té un entorn molt urbanitzat, no?
Sí, bé, ara hi ha problemes amb les escalinates, que seran amb els pisos amunt i avall, però escolta, tot forma part de presentar Gaudí com ell ho va concebre, que serà una de les grans obres de la humanitat.
Avui hem estat parlant de Gaudí, d'Antoni Gaudí, perquè en sap molt en Jordi Folch, l'ha estudiat a fons, de fet... Hem comentat aquests dos llibres, L'arquitecte de les formes impossibles, en aquest cas un llibre infantil que compta amb les il·lustracions de Ximena Mayer, i El somni, Gaudí, Toda i Rivera. El somni de Gaudí, Toda i Rivera, i en aquest cas una obra de teatre que a més podem veure, com tu ens has dit, Jordi, un lloc o altre de tot aquest recorregut que anirà passant. Jordi Folch, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, un plaer, i escolta'm, gaudim tots el centenari Gaudí, no només en guany, sinó sempre, perquè és un gran model, un gran referent.
Adéu-siau.
Vosaltres.